Dos minuts per sobre del punt de dos quarts d'onze del matí. A aquesta hora parlem de futbol femení. Analitzem la situació del futbol femení en ple segle XXI. Mirarem també d'anar una mica als orígens i de parlar de l'evolució d'aquest estat actual ho farem amb el politòleg Marc Lorenzo. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Sergi, què tal?
El Marc, un habitual de les tertúlies esportives dels dilluns, fins la temporada passada. Els oients avui tornaran a escoltar la teva veu, Marc.
Bé, no sé si serà bona notícia o mala notícia pels oients, però jo, bé, sí.
Crec que t'havien de trobar a faltar.
Algun que altre segur, sí, esperem que sí.
I a l'esquerra de la meva esquerra i a l'esquerra de la taula, el Tono Cadavall, coordinador, disculpeu, de l'àrea femenina del Sant Cugat Esport. Molt bon dia, Tono.
Hola, bon dia.
I la Patrícia Arné, directiva del Mirassol Baco. Molt bon dia, Patrícia.
Hola, bon dia.
Un equip que està d'enhorabona aquest any perquè torna a recuperar conjunt femení després de 7 anys.
Sí, estem molt contents.
És una bona notícia. Ara mateix, Sant Cugat Esport i Mirassol Baco, que són els equips de la ciutat amb conjunts femenins, no els primers, però, perquè el primer conjunt que va tenir femení va ser la Penya Blaugrana Sant Cugat als anys 90, un equip que va aguantar 5 anys, però que va desaparèixer. Aleshores, Tono, va arribar al moment del Sant Cugat Esport, que és l'equip que ja porta més temps amb una plantilla àmplia femenina, podríem dir.
Bueno, cert. Jo, de fet, vaig entrar, que ja estava format el Sant Cugat Esports per dos o tres persones, jo vaig entrar l'any següent de formar-lo. Ara diríem que porta uns 10 temporades.
Sí, em sembla que són 10 temporades, exacte, i es faria un bon balanç d'aquestes 10 temporades.
Home, evidentment, l'evolució ha sigut increïble, per dir-ho d'alguna manera. De començar amb 18-20 noies, a estar actualment amb unes 80-85 noies, amb 5 equips, o sigui que, bueno, ja pots veure que per números l'evolució ha sigut fantàstica.
El Mirassol comença ara, com dèiem, després de 7 anys sense cap conjunt, Patrícia, i ho fa, això sí, competint en futbol 7, amb una nova categoria que la federació ha creat aquest any. No sé si entenc, perquè hi ha molts clubs en la mateixa situació que no poden arribar encara a un nombre de jugadores suficients com per formar un primer equip amb 11 jugadores.
Nosaltres no vam fer la consulta, ens ho vam trobar i va ser una grata sorpresa, perquè la dificultat que representa no tenir una escola darrere és que, bueno, pots no tenir suficients jugadores, cadets que puguin pujar i venir al darrere, no? Va ser una molt bona notícia i per nosaltres va ser la manera de poder començar i començar de zero i amb una bona base, amb la intenció, pues, que puguem seguir creixent, però sobretot ens hem trobat que l'efecte crida ha sigut tan potent que ara hem d'anar dient no, disculpeu, ja som 13, no podem tenir més jugadores, el que vol dir és que l'any que ve creiem que podem estar competint a Futbol 11, la cosa que ens fa molta il·lusió. L'important és que a nivell humà tenim un grup molt maco i tenim moltes ganes de lluitar per aquesta temporada en la que estem.
13 jugadores, ara mateix no ho hem dit, la Patrícia és directiva, però a més juga en aquest equip.
Sí, aquest cop m'he tingut que liar molt, però m'és molt agraïda, perquè vinc de l'esport individual i per mi era un creixement personal i un repte el poder, feia 4 anys que jugava a futbol sala amb gespa, però a nivell, bueno, aquestes lligues que es fan pagant, però sí, és molt maco poder competir amb tot això i portar endavant, no?, una mica el carro i aprendre molt de les meves companyes, que elles sí que porten molt de temps i...
A més, heu debutat amb victòria cap de setmana passat a Solsona, 2-3, i em deies abans fora d'antena que amb tot en contra per guanyar aquest partit.
Bueno, anàvem molt nervioses, era el primer partit, a més són jugadores que la majoria venen del futbol 11, s'havien d'adaptar al camp, les pilotes encara no se sap el reglament, si, bueno, les normes són les que són i ens van variant, tots estem començant, i vam començar molt nervioses, vam començar marcant, després ens van empatar, perdent una jugadora, li van treure vermella directa perquè va fer de portera i la nostra portera es va parar al penal, va ser a nivell de porteria grandiós i vam acabar guanyant i va ser gràcies a aquesta força que es transmet al camp aquest equip humà, no?
Per tant, el fet d'assolir un equip 7 anys després ja és una fita, però aquest partit, aquest debut, serà sempre també molt recordat.
Sí, va ser el primer i a més fora de casa, lluny, una hora i quart de camí, va ser com un... Sí, va estar molt bonic.
El Tono recorda algun moment especial?
N'hi ha molts.
Amb el que es quedi?
Amb l'ascens a preferent, per exemple. Va ser un treball de 5 anys que va culminar amb l'ascens a la màxima categoria catalana i em quedo amb aquest moment, realment.
Clar, el Sant Cugat Esport les ha passat ja amb 10 anys, una mica més de totes, podríem dir. Ha estat preferent, va perdre la categoria per baixar a primera, això passava la temporada 2012-2013, aleshores l'equip l'entrenava la Natàlia Strain. Avui estem mirant també que pugui ser amb nosaltres via telefònica, aquesta hora es trobava a la feina, i mira, em confirma precisament ara el Xavi Calvo, el control tècnic, que o la tenim aviat o ja la tenim, la podem saludar fins i tot. Natàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot agrair-te que ens atenguis, que deixis un moment la teva obligació com a professora, si no m'equivoco.
Sí, encantada, todo lo que podamos ayudar, ahí estamos.
Parlàvem precisament ara amb el Tono i recordàvem que un equip com el Sant Cugat Esport, que ja porta 10 anys, les ha vist de tots colors. Precisament, Natàlia, tu has entrenat aquest equip, ho vas fer una temporada, i les coses no van sortir com s'esperava.
No, bueno, la verdad es que era, bueno, con mucha ilusión el equipo, lo que pasa que, bueno, tiene sus limitaciones y al final pues no se pudo llevar a cabo el objetivo que era la permanencia, ¿no?
L'equip va baixar de preferent a primera, a una jornada d'acabar-se la competició. Això passava l'11 de maig i el 21 de maig ja ens avançava la Natàlia Estrany, que abandonava la banqueta per motius laborals i esportius. Després, a Tono, va arribar el Carles Rubio, que va deixar el conjunt juvenil, si no m'equivoco.
Correcte.
I fins ara Carles Rubio és l'entrenador, Natàlia, que ha vingut, que t'ha agafat el relleu.
Sí, Carlos ya era entrenador del femenino, pero de las categorías inferiores, y entonces pues el club decidió que al marchar yo, pues por temas laborales y por temas personales, pues al final se decidió que siguiera él.
Natàlia, estem amb el Tono Cadavall, amb la Patrícia Arné, directiva del Mirasol Baco, que aquest any ha recuperat conjunt femení després de 7 anys, de moment en categoria de futbol 7, s'han de conformar, i amb el Marc Lorenzo, amb qui ho deixo que us saludeu perquè us coneixeu de sobres. De fet, a Barça TV compartiu retransmissions en castellà. El Marc també el tenim avui aquí a l'estudi.
Hola, Natàlia, què tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
És la meva parella de ball, sí, sí, a Barça TV, però és sí. Més famosa ella que jo, eh?
Encantada de volverte a oír.
Gràcies, Natàlia, igualment.
Marc, el futbol femení el segueixes àmpliament sí. Des de fa temps ja, mirant de guanyar-t'hi la vida, sí. I no sé, a Sant Cugat, si això de fer-te sortir una mica fora ja t'ha fet perdre el punt de vista local o...
Sí, jo vaig començar seguint, clar, el futbol femení des del primer nivell. Sí que és veritat que guanyar-se la vida és complicat, es pot dir que me la guanyo mitjanament bé, però també és una mica en la mateixa mesura que va pujant el futbol femení, és a dir, té unes limitacions en quant a audiència, en quant a seguiment, en quant a pressupost, en quant a sponsoritzacions, en quant a suport general, i per tant la gent que el seguim, doncs fixa't, jo vaig començar seguint el Barça femení, el Sant Gabriel, els equips de primera divisió, passejant-me pels camps, buscant cròniques, buscant declaracions d'entrenadors, fent entrevistes pel meu compte, col·laborant amb una web que encara estic, que és ffemení.es, que és un dels portals més importants ara de futbol femení a nivell estatal. Seguim tota la primera la segona divisió, tenim un programa de ràdio setmanal, tenim una aplicació que es poden seguir els programes, tots els resultats de primera i segona. És a dir, així vaig començar, de fet a Barça TV vaig entrar doncs com a comentarista perquè els partits del femení doncs no hi havia ningú que sapigués de futbol femení en aquest sentit. Bueno, ara sóc narrador de tots els partits del femení, tinc la sort de tenir també comentaristes com la Natàlia Strain, també he tingut algun comentarista puntual com el Sergi Alemany, també ho haig de dir. Que cada dia en sap més, de futbol femení.
Anem aprenent gràcies al Marc.
I està molt interessat en sapiguer, no, gràcies a tu també que hi poses molt interès. I així, doncs, a poc a poc, doncs, seguint els mundials, seguint els europeus, seguint els europeus sub-17, sub-19, els mundials sub-17, sub-20, i així, doncs, bueno, et vas fent una mica doncs, la idea, no?, de què és el futbol femení. Sí que és veritat que el Sant Cugat, o el que són categories ja... per sota de segona divisió, doncs per tema material ja no puc arribar massa a veure el que m'agradaria. Sí que és veritat que el Sant Cugat l'he arribat a veure quan estava preferent. El Mirasol, doncs mira, tinc la sort de poder entrenar al costat perquè entreno amb el primer equip del Mirasol. Però bé, sí que és veritat que agrada i omple de satisfacció que cada vegada més equips masculins tenen secció femenina i més equips femenins tenen futbol base femení, que fins a fa molt poc jugaven doncs, amb els nois barrejats fins als 15 anys i després les noies doncs, havien de buscar pràcticament la vida. Per tant, jo crec que amb tot això, doncs, la visió que tinc des de dalt, una miqueta més des de la primera línia del futbol femení, és que des de l'arrel, que és l'important, que és d'on hem començat tots, doncs la cosa va cada cop a més.
La cosa creix, però la desigualtat és evident amb el futbol masculí, i podem entrar en molts aspectes, però sobretot en tema de pressupostos. Aquí com ens expliquem el que està passant? I també parlem dels pressupostos del govern i parlem de la federació. Recordem que recentment la Federació Espanyola ha estat en futbol l'única que no ha acceptat la subvenció que es donava.
És gravíssim. Jo crec que és gravíssim perquè demostra la falta de transparència, que és per això que no ha acceptat, i la falta d'empatia i voluntat de que hi hagi un canvi en l'esport en femení en general, en el futbol en particular. És greu i deplorable, i jo crec que l'única manera que tenim de que això canviï és precisament fer el que hem volgut fer el Mirassol i fan tants grups com el rugby, també, de tenir més presència de dones i nenes als camps, sigui l'esport que sigui, no? Quanta més presència hi hagi de nenes, serà més evident que necessitem que això continuï pujant. I només conscienciant els nens, conscienciem els pares i mares, i per tant conscienciem a la societat en general. Per això la feina la tenim al nostre abast. Ho hem de fer nosaltres amb els nostres fills i filles. I hem d'apretar. Hem d'apretar i tenir presència, entrenadores, tenir gent jugant, molta presència, perquè d'aquesta manera es veuran obligats, tard o d'hora, a fer quelcom.
Tono, és clar que la base funciona, els equips creixen, però a nivell estatal, com mirem d'entendre aquestes diferències d'altres països, dels Estats Units, per exemple, de França, d'Alemanya, amb Espanya, que tindrà la sort de ser el Mundial del Canadà per primera vegada, el 2015, però una il·lusió no ha de treure la realitat.
Jo crec que ens porten molts anys d'avantatge, per dir-ho d'una manera, amb aquest esport. Bueno, amb el món sobretot del futbol femení, els tres països que has dit, Japó, Alemanya, Estats Units, són tres potències mundials. Arribar a igualar-nos amb ells sí que pot ser un objectiu, però bueno, jo crec que s'ha d'anar pas a pas. Vale? I actualment s'ha millorat, però sempre hi ha, com diu la Patrícia, un fre amb el tema estatal, no? Sí, amb el tema de l'esport femení en general. No se li dona el bombo que també es necessita, perquè vulguis o no, perquè les empreses també s'impliquin en tema d'esponsoritzar, etcètera, televisions, tal, necessites que també pues, hi hagi la publicitat que ha d'haver-hi darrere.
Natàlia, portes també molts anys en el món de les banquetes. De fet, la primera dona en obtenir el títol d'entrenadora nacional. Has passat pel Barça, has passat per l'Europa, pel Sabadell, pel Levante Les Planes, entremig, ho dèiem, pel Sant Cugat Esport. Ara mateix, a la primera divisió femenina, Laura Torbisco, l'entrenadora del Rayo Vallecano, és l'única dona que entrena i l'única amb la titulació necessària per dirigir un equip de primera. Des que la temporada passada Natàlia s'acabava també de forma no molt positiva la teva trajectòria amb el Levante Las Planas.
Sí, bueno, la verdad es que había habido unas temporadas que ni siquiera había habido ninguna mujer y la temporada pasada pues fue curioso que empezáramos dos. Yo, mira, en diciembre pues no seguí en el equipo y ella pues continúa, ¿no? Yo creo que esto es un poco el reflejo de que sí, el fútbol femenino va avanzando, pero que la incorporación de la mujer al fútbol y sobre todo a puestos de dirección, como puede ser entrenadora o coordinación, pues está con cuentagotas, ¿no? O sea, que sí que se favorece el fútbol femenino, pero todavía no está bien visto y no se ayuda a que haya mujeres en puestos de mando, ¿no?
Aquí tenim un cas, no en futbol, però sí en tenis, el de Gala León, com a capitana de la selecció espanyola, encara no ha començat la seva feina, però és que veurem si la comença.
Bueno, es que...
Bueno,
perdón.
Sí.
Digas.
Natalia, y después escoltemos la Patricia.
Vale. Sí, no, ya la noticia que tengo es que los jugadores se han plantado. O sea, que imagínate hasta qué punto llegamos incompetencia en este país que por el hecho de que haya una mujer los jugadores ya tienen el derecho o la, no sé, o el descaro o la ignorancia de plantarse, ¿no? Pues imagínate, ¿no? El hecho de poner una mujer hace esto, yo creo que vamos retrasados bastantes años respecto a otros países, ¿no? Así que es difícil, ¿no? Que la incorporación de la mujer, porque vemos estos detalles, ¿no? Jugadores de élite, que en principio ellos tendrían que estar predispuestos a participar en las competiciones y ya está, pues bueno, se aventuran a meterse en temas que a ellos ni les compete, como es decidir quién puede ser su capitán, en este caso Gala, ¿no? O sea, yo creo que esto es un ejemplo deplorable de lo que se piensa en este país respecto a las mujeres en el deporte.
Patricia, volies comentar també, no, imagino el mateix, perquè l'última notícia és que els jugadors mateixos ja prenen la postura de plantar-se.
No, ho subscric perquè, a més, no, evidentment no conec el tennis com per poder opinar respecte a l'esport sobre això, però només pel fet de que sigui notícia i que sigui notícia que ells diguin no, bueno, és que no pot entrar en un vestuari d'homes, dius, però aviam, això on està escrit? Qui ho diu que no pot entrar en un vestuari d'homes? Anem a veure. En quina època estem? Quines són aquestes creences que ens limiten tant el pensament? Perquè no comencem a fer les coses des del sentir l'esport com a una cosa que forma part de la vida i independentment del sexe, femení o masculí. No té cap sentit.
Hi ha un factor, jo crec que agafant el fil de la Patricia i de la Natàlia, crec que hi ha un factor cultural molt important a Espanya. Exacte. Hem de canviar encara la cultura política i social del nostre país. Les dones, jo crec que no només lluiten, diguem-ne, per demostrar que valen a l'hora de portar un equip de futbol, sinó que han de demostrar que per ser dones poden donar una direcció d'un equip o d'una empresa. Llavors elles tenen una doble lluita. Crec que encara en les altes esferes, jo crec que la societat ja cada cop pren més consciència, però sobretot les altes esferes de les institucions al nostre país, esportives i polítiques, encara hi ha molta caspa, per dir-ho d'alguna manera, i molta casta. I encara estan molts enquilosats en el segle XIX, llavors,
o abans
encara. Això que va passar amb la Federació Espanyola, que va venir un sponsor per posar nom a la Lliga Femenina, quan Gol té, aquest any passat va agafar els drets i va dir, televiso un partit cada cap de setmana. Barça TV, per cert, cada cap de setmana també ja televisem un partit al femení. És a dir, quan les televisions estan apostant, quan la gent cada cop veus que s'està implicant més fitxes federatives, més equips en futbol femení, futbol base femení, per què rebutges un sponsor que posa diners per la Lliga Femenina? Per què rebutges una subvenció pel futbol femení? Està clar que hi ha un problema d'ideologia política que es neguen a que la dona progressi en la nostra societat. I fins que no canviem aquests caps visibles, la cosa no anirà endavant.
Marc, tu has repassat la història, saps molt bé que això ha passat des dels inicis, ja no només a l'estat espanyol, sinó també a Anglaterra, amb les primeres jugadores de futbol que sorgien d'una fàbrica, que creaven el seu equip, que van arribar a omplir, això sí, els estadis, com per exemple Stamford Bridge, Goodison Park, amb 35.000 persones veient futbol. Ara és possible això altre cop amb seleccions. La Lliga Espanyola és impensable. I en altres països veuen la diferència evident amb l'estat espanyol. Des d'Alemanya mateix.
Només et diré una dada. Ara, el 23 de novembre, juga un amistós entre Anglaterra i Alemanya.
A Wembley?
A Wembley. Ja estan 33.000 entrades agotades. És a dir, el partit del Bristol-Barça, de tornada de vuitens a final de la Champions, les entrades estan a 10 lliures esterlines i, evidentment, s'estan venent, per això posen preu. Aquí, malauradament, hem d'obrir el mini-estadi i dir-li i empujar tota, i empènyer tota la gent que passa pel carrer perquè entri a fer una mica d'afició. És a dir, és quan no arribem ni a les 1.000 persones en els partits de Champions al Barça femení. És a dir, ens falta molt encara en quant a cultura en aquest sentit, per arribar encara a aquests grans països.
Jo crec que una de les excuses és que no ven, però no ven perquè no volen que vengui. O sigui, en el moment en el que tu no tens una lliga professional femenina, tu estàs fent que aquelles professionals del futbol encobertes, que són mestres, estudiants, que poden ser inclús mares, es treuen hores d'on sigui per desplaçaments increïbles, posant diners de les seves butxaques i del seu temps, i evidentment no estan a les 9 del matí entrenant com qualsevol equip de primera divisió masculina i que tenen gastos pagados, todo organizado. Clar, és que no estan ni tan sols cotitzant a la Seguretat Social com a professionals del futbol. I ara perquè estem parlant de professionals del futbol, però ho podríem extrapolar a tants altres esports femenins, eh? Clar, si una persona no es pot dedicar amb cos i ànima a fer el que més li agrada, el que seria la seva professió si no es tingués que dedicar a altres coses per sobreviure, estaríem parlant d'uns altres nivells. Tot i això, no malmet el nivell altíssim que hi ha de futbol femení, però seria molt superior si a més es poguessin dedicar íntegrament, com qualsevol altre futbolista, home. Llavors, si aquest nivell el puges, és molt més interessant a nivell televisiu, de venda, bla, 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 bla. O sigui, és el peix que es mossega la cua de no vende, sí. no vende perquè no es da la gana que venda. I ho dic en castellà i no sé per què m'ha sortit així, perquè probablement ve d'on ve, no? Perquè la federació és espanyola. Doncs no pot ser que segueixi d'aquesta manera, ha de canviar.
Per una banda, els clubs ho han de pagar tot, o gairebé tot,
sí.
I per una altra banda, amb sou de jugadores, Natàlia, potser per viure, i per viure normal, el dia a dia, una jugadora de l'Atlètic o del Barça, parlem ara de primer nivell, serien els únics equips on podrien viure el dia a dia?
Sí, yo pienso que sí, sobre todo el Barça, porque la Atlético de Bilbao tiene también otra filosofía, que apuesta por gente de cantera, no tanto inversión económica, sí que les ayuda, pero no tienen unos sueldos, como puede decirse con el Barça, que realmente eso, la palabra sueldo podríamos hacer un sinónimo de ayuda, porque es lo que dice Patricia, no les da margen para poderse dedicar a ello, es simplemente una ayuda para el momento que están jugando, pero estas chicas cuando dejan de jugar, los ingresos que han obtenido no les permite el tener una vida después del fútbol, ¿vale? Por eso han de trabajar, estudiar y labrarse un futuro de cara a cuando dejen la carrera deportiva, poder tener un empleo, porque realmente la ayuda que les han dado es momentánea, es para el momento en que están jugando fútbol. Y realmente son muy pocas las jugadoras que son afortunadas. De hecho, lo que decía Patricia de que no están cotizando la Seguridad Social es así, porque no existe la figura legal en España de jugadora de fútbol. O sea, que hay de jueza, hay de médico, hay de persona en el ejército, ¿vale?, de militar, pero no tenemos todavía en España la figura de mujer jugadora de fútbol. O sea, es muy triste, no se puede hacer un contrato a estos niveles.
No, ni jugadoras ni entrenadoras. Parlem ara amb la Natàlia, ella ara està a l'escola, la Laura Torbisco, dèiem l'entrenadora del Rayo Vallecano, també és professora d'educació física, compagina amb els entrenaments, i és que hi ha jugadores que porten 25 anys, ens diuen, cobrant 25-27 euros al dia, Marc.
Sí, a la selecció espanyola les jugadores cobren 25 euros al dia, és a dir,
és
increïble, no? Després, quan veus el futbol masculí que per un bolo s'embutxacen unes milionades estratosfèriques que bé, que com sabem doncs està tot molt mal repartit i és molt poc just, no? Fins que no arribem a un punt d'equilibri doncs costarà molt, però sí, en el nivell espanyol, la primera divisió, jo crec que només el Barça, que és l'equip que els fa contractes a totes les jugadores, a zona d'altes a Seguretat Social, no tot, evidentment els sous, les escales són variables, és a dir, 5, jo volto, no, sí, és que són 5, 6 les jugadores que realment es poden guanyar la vida amb un sou mitjanament avui en dia bé, correcte, però la resta d'equips, és a dir, és un xou, és una traca. Hi ha molts equips que no tenen ni contracte o els fan contractes de... Bueno, hi ha un equip, el Rayo Vallecano, que tots ho sabíem, era Vox Populi, i que l'any passat, doncs, quan va estar a punt de desaparèixer, va sortir la llum, que moltes jugadores tenien contracte de netejadora, no? És a dir, de limpiadora. Llavors, és així com funciona el futbol femení, però perquè ningú encara s'hi ha posat o ha tingut predisposició, jo crec, de posar-s'hi ja i arremangar-se per fer-lo d'una vegada, doncs, professional, que és el que jo crec que es mereixen totes aquestes nanes que estan dia darrere dia lluitant contra tots els impediments possibles perquè sigui d'una vegada ja una lliga professional.
Parlem ara de les jugadores. Hi ha una santcoatenca, la Laia Muñoz, 15 anys, ara mateix extrem, a les categories inferiors del Barça. Ara ho fa el cadet juvenil, per segon any. Havia estat al Sant Cugat Esport, també, Tono.
Sí, sí, sí.
Ella ho té clar, li agradaria triomfar al Barça, però si no, als Estats Units, i compaginar-ho amb estudis.
És que és la sortida que tenen les jugadores joves avui en dia. Tenen un futur allà que aquí no el tindran. De moment no el tenen. I allà, doncs, bueno, si són bones jugadores, bones estudiants, amb bon nivell d'anglès, poden aconseguir una beca per estudiar en una universitat i jugar a futbol, que és el que els agrada, i mira, almenys treuen un futur endavant.
Toro, que fins ara has anat sentint amb el cap, però no deies massa res, no sé si et mossegaves la llengua.
No, mossegar-me la llengua no, els donava la raó a el que estan dient, perquè realment és molt trist veure que estàs treballant en un esport, dedicant-li moltes hores i veure que sempre hi ha algú que frena i que no canvia, que no canvia mai, per molt, a vegades donen un passet endavant però després donen tres enrere. Llavors, bueno, és molt trist veure que les jugadores es deixen la pell, t'enamores, treuen hores de tot arreu tal, i després no els hi compensa. Els hi compensa esportivament parlant, però econòmicament parlant no. Llavors, bueno, arriba un moment que, clar, tenen que prendre una decisió, o segueixo amb això o em declino. Me'n vaig al meu futur, que és estudiar o treballar. Llavors, bueno, també es perden moltes jugadores pel camí.
La imatge de tot això és vera boqueta.
Mira, m'ho has tret, Marc. Sí. Nominada a les 10 jugadores candidata, vaja, a emportar-se la pilota d'or, entre Vero Boquete i el Mundial, ara es pot cridar més afició, però atenció, Mundial que es disputarà amb camps de gespa artificial. Llegia una entrevista fa poc amb Nadine Angerer, la portera de la secció alemanya, sí. On deia, clar, Blatter diu que el futur és la gespa artificial, però ni Rússia 2018 ni Qatar 2022... Els camps, que jo sàpiga, pel masculí seran artificial. Llavors, per què nassos, el 2015, a nosaltres ens envien a jugar amb camps de gespa artificial al Canadà?
Si hi ha un lloc on es pot jugar amb gespa natural, és Canadà, perquè, vaja, sembla increïble, no?, que en canvi a Qatar, que és al mig d'un desert, futbol masculí, mundial del 2022, s'hagi de jugar amb calçador, posant en calçador gespa natural. Bé, és un altre reflex de que el màxim organisme com és la FIFA, doncs com pren o com veu, com concep la dona i com concep l'home, no? A dins de l'esport, en aquest cas el futbol, és claríssim. No, crec que només amb això...
És el desinterès.
Sí.
Marc Lorenzo, Natàlia Strain, Tono Cadavall i Patrícia Arné, moltes gràcies avui per haver passat per l'estudi. Hem estat parlant una bona estona i continuaríem parlant d'aquesta injustícia. Per cert, el proper rival del Sant Cugat Esport, que no ho hem comentat abans, ha començat també bé la Lliga, Tono, serà el Vilafranca,
el líder, sí.
El líder aquest cap de setmana, i no sé, el Mirassol,
també,
Patrícia,
el líder a Canovelles.
També Canovelles contra el líder, per tant dues jornades, sí. Si sortiu victoriosos,
molta sort,
demostrarem molta sort mútua, no?
I tant.
I no sé si la Natàlia i el Marc si tenen feina a comentar, sí, partit aquest cap de setmana.
Dissabte, no, Natàlia?
Sí, exacte, nos vemos otra vez.
Barça Llevant, Barça TV, sí. el fem en diferit, bueno, el locutem en directe, però el fem en diferit perquè aquella hora el fa Volter, que és el que té els drets, i el passarem diumenge, però el farem en directe a la Natàlia i jo.
Natàlia, moltes gràcies per haver-nos atès avui durant la teva jornada laboral.
Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Fins una altra. I els tres, com dèiem, Marc, Tono i Patrícia, gràcies també, evidentment, per venir a l'estudi i fins una propera. Molta sort amb la temporada al Mirassol i al Sant Cugat Esport.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies.